tinguis un molt bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau, que
moltes
vagi bé.
Gràcies, no,
acaba...
a tots.
Adéu. És que acabo de veure el puix aquest que fem a gas amb l'aplicatiu de Catalunya Ràdio i en comptes de llegir Pesta Porcina, he dit Festa Porcina.
també seria bé.
Hòstia, realment...
Ja ens toca.
I ja ens toca, sí.
Mica de Festa Porca.
Sí, sí.
Festa Porca. Jo m'apunto, la Festa Porca.
L'altre.
No sé que no digues. Ens apuntem tots. Gràcies. Adéu, senyores i senyors. Bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I un dia més, comencem parlant de la crisi de la pesta porcina. La bona notícia de les últimes hores és que, de moment, els brots que han aparegut no sembla que s'hagin escampat. Avui, a més, un equip d'experts veterinaris de la Comissió Europea s'afegiran a les feines de control i ara no consta que el brot hagi arribat a cap granja de porcs. Tampoc no hi ha constància de més animals infectats, més enllà dels dos confirmats. Sí que s'han trobat una quarantena d'animals morts a la zona afectada, però se'ls està analitzant. El govern insisteix que la gran prioritat és que el brot no s'escampi i per això continuen les restriccions, per exemple, a la Serra de Collserola. Anem allà mateix en directe amb el David Àngela. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. En aquest segon dia de la UME desplegada per mirar de restringir la mobilitat dels senglars en un perímetre de 6 quilòmetres al voltant de Bellaterra, ens hem trobat diversos veïns de barris de muntanya com en Ramon, que desitgen que tot plegat serveixi almenys per equilibrar el nombre d'exemplars a Collserola.
Que tant de bo servís per controlar una mica la població dels senglars amb el desequilibri, diguem, ecològic que comporta tenir els senglars. Si això, d'alguna manera, comporta doncs, una reducció de la població dels senglars, la veritat, no aniria malament.
Mentre 16.000 veïns del parc de Collserola miren de fer vida normal mentre deixen que hagi disminuït la presència de visitants aquest cap de setmana.
I això després que el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, passés aquest dilluns pel matí de Catalunya Ràdio i expliqués que una de les vies per abordar el brot de pesta porcina és matar senglars.
Segurament que sortiran més positius, sí, però estan tots, de moment, anem, la feina va bé perquè es troben molt focalitzats en la mateixa zona on vam trobar els dos positius del divendres. S'ha de parlar clar. S'han de matar senglars per reduir la població i per evitar els efectes adversos que això genera, com els conills que tenim a Lleida i com les plagues.
Però la pregunta també és per què això no s'ha previst abans. El Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut d'Investigació i Tecnologia Alimentàries apunta que calia haver previst abans la situació. El centre, que investiga els orígens del brot, creu que el govern hauria d'haver estat preparat. Ho apunta al matí de Catalunya Ràdio l'investigador i expert en salut porcina Joaquim Segalés.
Sabíem que aquesta opció podia passar i, per tant, s'havia d'estar preparat. El que passa és que, esclar, estàs preparat perquè et surti els primers casos. Per tant, el que és molt important aquí és ser el més ràpid possible a l'hora de detectar-los. De moment s'ha fet prou ràpid, però, clar, hem de donar més temps. Hem de veure si això va més, es queda en la zona infectada o va més enllà.
La contenció del brot és, per tant, la prioritat i la primera pota d'aquesta crisi, però hi ha dues potes més, l'econòmica i la política. En l'econòmica, la factura ja es comença a notar. El preu del porc ja ha caigut fins a un 17%.
També hem de pensar que es partien de preus que estaven alts i, bueno, també jo crec que la situació, el fet doncs, que ha sortit la notícia, l'impacte, ja ha generat una situació de preocupació al sector.
Així ho deia el Catalunya Nit, el secretari general de la Federació d'Indústries Càrnies, Ignasi Pons. Merco Lleida, que és la llotja, en aquest cas de referència, ha baixat 10 cèntims el preu del quilo de la majoria de categoria de porc. La caiguda arriba fins als 5 euros en el cas del Garrí i és la baixada més important en prop de 30 anys i s'ha fet arran d'aquesta caiguda a les exportacions fora de la Unió Europea provocada per la crisi. El sector, i no només el català, pateix sobretot pel mercat xinès. Segurament per això el govern espanyol ha entrat ja directament en el tema. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
I és que segons el Ministeri d'Agricultura, l'executiu xinès ha confirmat que prohibirà importar carn de porc de la demarcació de Barcelona, però, en canvi, en continuarà comprant a la resta d'Espanya.
Sí, és un missatge de tranquil·litat per al sector, una mesura que ajuda almenys a mitigar els efectes de la crisi. Segons càlculs del ministre, més de mig milió de tones de carn de porc s'han salvat del veto i seguiran arribant a la Xina. I tot plegat, gràcies a un acord que es va signar no fa ni un mes.
Que China aplica efectivamente la regionalización que fue firmada hace escasamente 3 semanas, supone exactamente que el 42% se encuentra a salvo.
El ministre diu que la prioritat és doble, que va amb el focus i que no s'extengui, però també mantenir oberts tots els mercats fora de la Unió Europea, en són més d'un centenar. I encara un altre, que el consumidor no noti res en el preu. En aquest sentit, garantir és treball conjunt amb el sector, encara no existeix un càlcul de possibles pèrdues i per això, i de moment, el ministeri no es planteja ajudes ni compensacions econòmiques.
Tot plegat, el sector porcí català pateix, sobretot per la crisi que s'estén. Recorden que estem parlant de gairebé 8 milions de caps de bestiar i que hi ha comarques, per exemple, Osona, que en poden quedar especialment afectades. Anem cap a GURB, Nàtia Dell.
El sector està a l'expectativa de saber quines són les dimensions del problema. Per això demana acotar al màxim la zona d'impacte. En parla el responsable d'Unió de Pagesos d'Osona i Lluçanès, Oriol Rovira, que té 300 truges.
Suposo que les regionalitzacions s'han fetes a nivell de províncies. Potser seria interessant poder-ho fer a nivell de vegueries, no? Això seria una gran solució, no? Que la zona afectada, doncs, en aquest cas de Collserola, doncs, que quedés allà al Barcelonès.
El sector té coll avall, que la tendència és que els preus vagin a la baixa. La incertesa és tan gran que divendres a la Llotja de Vic el porcí no va cotitzar. Des de GURB, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tot això avui sabrem les perspectives econòmiques de l'OCDE. Veurem si en les seves previsions s'inclou l'impacte d'aquesta crisi. En tot cas, dèiem que hi havia un altre front de la crisi, que és el polític.
El que no pot ser és que, per una banda, es parli de crisi sanitària i s'activi la UME, i per una altra banda, anem a la Fira del Llibre de Mèxic i no suspenem un viatge així.
Ha arribat abans la UME que el president de la Generalitat.
Eren els retrets que feia l'oposició al president Salvador Illa per part de Junts i també per part d'Esquerra, Isaac Albert. Li critiquen que no hagi escurçat el viatge a Mèxic per la Fira del Llibre i tornar a Catalunya per gestionar la crisi. El Partit Popular també li ha retret, Illa però descarta tornar abans del previst. Enviat especial a Guadalajara, Mèxic, Albert Prat.
Ara com ara, Salvador Illa no es planteja fer mitja volta, però durant aquest viatge busca qualsevol forat per reunir-se telemàticament amb els consellers implicats i trucar als sectors afectats.
La situació no és una situació senzilla. Jutjo que de moment puc mantenir la meva agenda, aquí hi ha uns compromisos treballats durant molt temps, és un moment també important, i que el govern és un govern integrat per diferents persones, tot sota la meva responsabilitat i la meva direcció, i que des d'aquí jo puc compatibilitzar les dues coses, i que el govern està actuant amb tots els mitjans que ha d'actuar.
Illa intenta rebaixar així les crítiques de l'oposició, tot i que no amaga que la contenció del brot no serà fàcil. Té previst seguir a Mèxic fins divendres i quan torni ja ha demanat comparèixer al Parlament. Des de Guadalajara, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
I pel que fa al temps, el dia comença amb molts núvols, però sembla que més tard veurem el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, de fet, el temps d'avui serà molt variable. Al matí aquests núvols aniran marxant, farà sol al migdia, després a la tarda encara arribarà un altre front que podria deixar alguns ruixats a l'Alt Pirineu, aquí amb una cota de neu al voltant dels 1.200 metres, i a la nit aquests ruixadets podrien estendre's en altres sectors del Pirineu. Poca cosa, tots ells seran molt febles. Demà al matí no es descarta algun ruixadet al nord-est, entre Girona i Barcelona, això seria dimecres a primera hora, i del temps de demà, sobretot, destacarem una entrada de vent del nord i de mestral que farà que en pròxims dies baixin les temperatures.
I l'altre tema del dia té a veure amb les persones que han de dormir al carrer. És una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Col·legi de Treball Social denuncia que diversos ajuntaments deriven persones sense sostre a la ciutat de Barcelona. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
I segons diu, atenció, ho fan perquè no tenen recursos per atendre'ls o perquè no hi ha voluntat política per fer-ho.
Sí, el Col·legi, recordem, integrat per treballadors de serveis socials, constata que la derivació a Barcelona de persones sense sostre és una pràctica, diuen, recurrent. La degana del Col·legi, Laura Morro, critica l'efecte sobre les persones sense sostre que tenen aquestes actuacions, que situa, insistim, a l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, ella el que ens diu és que alguns consistoris arriben a pagar el bitllet de transport a persones sense llar per posar-los més fàcils l'arribada a Barcelona.
És una pràctica habitual que molts ajuntaments donguin diners o facilitin el transport perquè les persones en situació de sense llar marxin a Barcelona, perquè és el lloc on hi ha més recursos. Aquesta pràctica no només tensiona la capital, sinó que també invisibilitza la realitat del territori i deixa les persones en una situació de molt alta vulnerabilitat.
La meitat de les gairebé 200 persones sense sostre que l'octubre van demanar un lloc on dormir a Barcelona fa menys d'un any que són a la capital catalana. Un fet que, segons l'Ajuntament, evidencia que moltes han perdut l'habitatge en un altre municipi. En aquests casos, el consistori que diu? Doncs que evita responsabilitzar-se'n en solitari.
Veiem també fins a quin punt el acudir, el venir a la ciutat de Barcelona respon al seu lliure exercici dret de mobilitat o si en algun moment s'ha pogut no atendre aquesta situació de vulnerabilitat tal com estableix la llei de serveis socials. I si és aquest el cas, entenem que per corresponsabilitat hem de fer una gestió, la gestió pertinent, amb el municipi de referència.
És el que deia en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes.
Insistim que tot això és una notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio, aquesta denúncia del Col·legi de Treball Social que afirma que diversos municipis, ajuntaments, deriven persones sense sostre cap a Barcelona. Els envien directament a Barcelona. L'investigador de l'Institut Metropoli, ja ho diré bé, Albert Sales, assenyala que el cas evidencia les mancances en l'abordatge de les persones sense llar. A partir d'aquí, ell planteja la necessitat d'establir coordinació entre municipis.
Tot i que la competència és dels ens locals, sí que cal un lideratge d'ens supramunicipals, específicament de la Generalitat de Catalunya, però també d'altres ens supramunicipals, per poder coordinar les polítiques entre diferents municipis i que les polítiques socials no siguin excessivament localistes.
Avui a l'Àgora en parlarem al Matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Amb Sílvia Solana, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
I tota la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. I és notícia del matí perquè està en marxa a aquesta hora una operació dels Mossos i la Policia Nacional contra una organització que estaria implicada en assalts violents.
Amb epicentre a Catalunya, concretament a les comarques de Barcelona i Tarragona, la policia ha desplegat més de 300 agents entre dos cossos. L'operació és contra un grup implicat en assalts amb intimidació i el tràfic de drogues. Hi ha una previsió de fer més d'una vintena d'entrades a domicilis i locals dels principals investigats.
I alerta si avui heu de viatjar a França. Hi ha una vaga que pot afectar els transports.
La convoquen tres sindicats francesos contra el projecte de pressupostos que es transmet a l'Assemblea Nacional. La protesta soterà els avions d'Air France, els trens i també l'ensenyament i l'administració.
I aquí també hi ha protestes d'entrada de les infermeres.
Es concentraran avui a les 11 davant del CatSalut a Barcelona denunciant una sobrecàrrega de feina i que cada vegada tenen plantilles més ajustades que no reforcen malgrat hi hagi baixes. La protesta està convocada pel Sindicat d'Infermeria.
I també protesten els Mossos.
Més de 300 subinspectors del cos han acordat no treballar demà. El periòdico detalla que s'han coordinat a través d'un grup de WhatsApp i diuen que, com que no tenen dret a vaga, demà s'agafaran tots un dia d'assumptes personals. El motiu és la càrrega de feina que, segons diuen, no està prou ben pagada.
I avui reunió clau a Moscou. Vladimir Putin rep l'enviat dels Estats Units, Steve Witkoff, per parlar d'Ucraïna. Abans ha parlat amb Zelensky, que es va reunir amb Emmanuel Macron ahir a París. Isabel Galí.
La desconfiança amb Rússia de Zelensky i els socis europeus de la coalició de voluntaris els porta a exigir garanties de seguretat fermes als Estats Units. Les negociacions de pau no han avançat gens en aquest aspecte i el president Emmanuel Macron ho ha demanat aquest dilluns a Donald Trump, després de reunir-se amb Zelensky al Palau de l'Elisi. Quan s'hagi avançat en els punts sobre les concessions territorials, els europeus exigiran ser a la taula de negociacions, ha dit Macron.
Don't te complir. Per a un pla de pau complet, necessitem Ucraïna a la taula, Rússia a la taula i els europeus a la taula. No és el que hi ha ara, però arribarà.
Ça va arriver.
Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui també sentirem l'OTAN.
El secretari general dona una roda de premsa abans que demà es reuneixin els ministres d'Exteriors de l'Aliança. El Financial Times publicava una entrevista amb un dels seus responsables militars on plantejava la possibilitat d'accions contra els atacs russos.
Mentrestant, la Comissió Europea presentarà aquesta setmana la proposta per fer servir a Ucraïna els actius russos congelats. Brussel·les, Jordi Baró.
Els dies que venen poden ser claus, segons la Unió Europea, pel futur de la guerra. Brussel·les insisteix que a dia d'avui cal continuar posant pressió a Rússia i ajudant més Ucraïna. I aquesta setmana hi haurà una proposta legal per donar un préstec a Kiev de 140.000 milions d'euros en béns confiscats a Moscou, una mesura encallada per l'oposició de Bèlgica. Kaya Kallas és crítica amb com s'estan enfocant les negociacions de pau.
I'm afraid that, you know, all the pressure...
Em temo que tota la pressió recaurà sobre el bàndol més feble, perquè aquesta és la manera més fàcil d'aturar aquesta guerra, quan Ucraïna es rendeixi. Però això no interessa a ningú. No interessa a Ucraïna ni a la Unió Europea.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I enmig de tot plegat, torna el rei emèrit.
Os pido que apoyéis a mi hijo, el rei Felipe, en este duro trabajo. Que és unir
ha publicat un vídeo que no s'acaba d'entendre massa a les xarxes adreçats als joves. Joan Carles I no dissimula.
No, fons de la Casa Reial diuen que el vídeo no és oportú i que no n'estaven al corrent. Això després d'aquesta gravació d'un minut i mig amb la bandera espanyola onejant de fons, on Joan Carles I defensa el seu paper durant la transició i fa un missatge de suport al seu fill, com sentíem. Demà es publica en Espanya les seves memòries.
I una altra de les previsions destacades del dia. El Constitucional comença a debatre avui si aixeca la inhabilitació a alguns dels líders independentistes condemnats.
Com a Junqueras, Turull, Bassa o Romeva, que han demanat al Tribunal que el suspengui el càstig de manera cautelar en aplicació de la llei d'amnistia, que recordem, el Suprem els nega pel delicte de malversació. Els magistrats, però, s'inclinen per rebutjar la petició urgent i decidir-ho un cop estudiat el fons de la qüestió.
I el que continua és la polèmica per la nova beca literària anunciada per l'Ajuntament de Barcelona de 80.000 euros per escriptors llatinoamericans.
El sector literari alega que agreuja la precarietat professional dels escriptors. A més, diuen de ser un menysteniment a la llengua catalana. L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, en un comunicat, han demanat que retirin.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha dit que no entén la polèmica.
Vaja, se'm fa difícil veure una polèmica en aquí.
I ha recordat que del total de la dotació dels 80.000 euros, 40.000 seran pels drets d'explotació de l'obra.
I deixeu-me dir també que aquesta beca té una quantitat de 80.000 euros, que part molt important és en realitat edició, drets, estatge, i que és, jo diria que molt raonable.
A més, ha assegurat que es tracta d'un fet puntual enmig d'unes polítiques culturals per part de l'Ajuntament en què potencia, diu, la literatura catalana.
Una política perfectament equilibrada, correcta i molt privilegiada en el que seria l'autoria originària a Barcelona, clara i majoritària catalana.
Des de Guadalajara, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Això mentre, a banda de polèmiques, la fira continua.
Amb homenatges a la gent literària Carmen Balcells, una persona clau perquè autors com Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Manuel Vázquez Montalbán o Eduardo Mendoza poguessin publicar a diversos països i en diverses llengües. Avui el president de la Generalitat es reunirà amb Mendoza i amb Joan Manuel Serrat.
I també avui, però a Barcelona, partidàs de Lliga al Camp Nou. Barça, Atlètic de Madrid, Robert Prats.
Sí, ens agafa descol·locats entre setmanes. Avança el maig per la disputa de la Supercopa al mes de gener. Els matalassers arriben al Camp Nou com l'equip de moda, en ratxa, 6 victòries consecutives al campionat de Lliga. Hansi Flick.
Hem de jugar al nostre millor nivell. L'Atlètic de Madrid és un dels millors equips d'Europa. Té moltíssima qualitat. Han apujat la qualitat després del mercat de fitxatges. És un equip fantàstic. El seu atac és molt bo. Serà difícil, però tenim qualitat i l'hem de mostrar.
Aquest Barça Atlètic de Madrid a partir de les 9 amb els blaugrana que estrenen aquest lideratge al campionat de Lliga.
I pensa que avui a l'Àgora parlarem amb Ronald Araujo, que es baixa per ansietat i que ha demanat uns dies al club perquè admet que no està al 100%. En parlarem també amb la psicòloga esportiva Montserrat Cascalló. I avui també parlarem de natalitat amb el sociòleg i investigador del Centre d'Estudis Demogràfics, Pau Miret. Comentarem que a Catalunya l'any passat hi va haver la xifra de naixements més baixa des de fa 50 anys. Gemma Bonet.
Aquests prop de 54.000 naixements són un 0,8% menys que els del 2023 i és la xifra més baixa de la sèrie històrica iniciada el 1975. Pels experts, aquesta baixada es deu a un canvi cultural, a l'envelliment de la població i, sobretot, a factors econòmics. De fet, el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, situa el preu de l'habitatge com un dels principals obstacles per la natalitat.
Si el nivell de sous no és excessivament elevat i, a més, un fet de primera necessitat, com seria l'habitatge, puja d'una manera brutal, desmesurada, irracional, doncs el que ens trobem és una fórmula que el primer que fa és retardar moltíssim la presa de decisió a l'hora de tenir fills.
Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I també avui el govern espanyol confirma els canvis a la cúpula de la Guàrdia Civil.
El Consell de Ministres rellevarà el màxim responsable de la UCO, de la Guàrdia Civil, que ha dirigit les investigacions sobre José Luis Ábalos, Santos Cerdano, la parella de Pedro Sánchez, l'ascendeix a una altra unitat del cos policial i deixarà de ser el líder del Departament Anticorrupció.
Tot plegat mentre el Partit Popular cita Santos Cerdano al Senat el 17 de desembre, 4 dies abans de les eleccions a Extremadura. Madrid, Paula Brujats.
Tot i la pressió de Feijóo junts, el PP descarta la moció de censura. Miguel Tellado, número 2.
¿Tenemos votos? No. ¿Vamos a hacer una moción de censura abocada al fracaso para darle oxígeno a Pedro Sánchez? Tampoco.
I frustrats pels números, al PP només li queda endurir l'ofensiva al carrer i a les institucions. No descarten més manifestacions i citen Cerdán al Senat perquè expliqui si va oferir un xec en blanc a Ábalos a canvi que callés el govern espanyol, ho nega.
La verdad no es más que la verdad, lo dirán los tribunales.
I desafien el
PP.
Si entiende que hay que cambiar al gobierno de España, lo que tiene que hacer es presentar una moción de censura.
També Vox pressiona Feijó i li demana que s'atreveixi a fer el pas amb la moció. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I també avui Juanfran Pérez Llorca prendrà possessió del càrrec de president de la Generalitat Valenciana. Alba Barbosa.
Pérez Llorca jurarà el càrrec de president a les Corts Valencianes i prometrà acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. Serà un ple en què el nou president presentarà les línies de treball del seu programa de govern. L'acte serà breu i no hi haurà debat entre la resta de grups parlamentaris. El president valencià haurà de nomenar ara el seu nou govern. Podria anunciar la remodelació en les properes hores i caldrà veure si aposta per una línia continuista i manté noms que ja formaven part de l'executiu de Mazón o si nomenen noms nous. Mentrestant, Carlos Mazón ha estat proposat pel Partit Popular per ser portaveu del grup a la Comissió de Reglament de les Corts i aquest càrrec li suposarà ingressar més de 600 euros al mes. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de València, la policia ha desarticulat a Castelló, al País Valencià, una cèl·lula d'organització neonazi que es diu Devasa.
Es tracta d'un grup supremacista que reclutava persones a les xarxes socials i les entrenava militarment. Hi ha tres detinguts, un d'ells el líder de la banda, que ja és a la presó, que estava a punt de perpetrar un atac.
I funcionaris de presons van evitar ahir una possible baralla a Brians 2.
Segons la UGT, durant la sortida per fer activitats al poliesportiu, uns interns van intentar agredir-ne uns altres en una baralla multitudinària i planificada amb armes artesanals. Una funcionària ho va veure i va activar el protocol de seguretat.
I ja tenim guanyador del 15è torneig de dramatúrgia del Festival Temporada Alta. És Martí Torres, amb el text La mare postissa.
Ai, Marc! Marc, fill meu, quina emoció!
Una història en clau irònica sobre un procés d'adopció amb el rerefons del tema dels nens robats.
És un tema que no se'n parla prou, sobretot el tema dels nens robats, i realment aquí en aquest estat doncs mai s'hi ha donat prou importància. I en aquest cas jo he volgut tractar-ho des d'un lloc més des de l'humor, des de la ironia i des de l'absurd també una miqueta, no? I aleshores també posar aquesta cosa més teatral, de posar una actriu fent de mare postissa, aquesta era una mica la voluntat del joc.
I dos anuncis de música també per acabar. El primer, Oques Grasses anuncia un nou concert.
Amunt, si encara hi ets, és un plaer. Haver aguantat la vida amb tu ens ha ajudat al fons en tot és fosc. Quan ho veiem tot perdut.
Serà el 12 de juny al Cabró Rock de Vic abans dels quatre concerts que faran a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Les entrades pel festival sortiran demà dimecres 3 de desembre a les 12 del migdia tant al web del Cabró Rock com als de la banda.
I el segon. We shine like a new tattoo,
scarred on skin. Ben Harper serà el cap de cartell del Black Music Festival i actuarà a Girona el proper 14 de març. El músic també tocarà a l'Auditorium de Palma el 12 de març i el 15 ho farà al Teatre de la Llotja de Lleida. Les entrades avui a la venda.
De seguida la resta de l'actualitat també esportiva, però abans cop d'ull al trànsit, mobilitat, Marc Jurado.
Ara mateix amb problemes a la xarxa de Rodalies de Tarragona i és que un tren entre la plana Picamoixons i Tarragona, que hauria de sortir, de fet, d'aquí a una hora de la plana Picamoixons cap a Tarragona, no ho farà a causa d'una incidència tècnica en aquest mateix tren. Hi ha servei alternatiu per carretera i això afecta de retruc el tren en sentit contrari entre Tarragona i la plana Picamoixons, també servei per carretera. A la resta de xarxa de Rodalies, també a Ferrocarrils, ja té bé cap problema a aquesta hora.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
La C-16 a Rubí cap a Barcelona per un accident, també ara per un altre accident, la pota nord de la Ronda Dalt cap al nus de la Trinitat, al punt de Santa Coloma.
I punts taronja?
Els punts habituals de retenció a aquesta hora cap a Barcelona, també les rondes, però que comencen a millorar, l'AP-7 als Vallesos i també ara la C-17 a Centelles cap a Vic per un camió avariat.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilité a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
Catalunya Ràdio. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns, tocat i deprimit quan perds el joc de la batalla naval, era enfonsat. Avui, l'últim dimarts puntuable per a la Copa 2025. Aquestes ultrapassen la vora per on passen els caragols, de 7 lletres. Aquestes ultrapassen la vora per on passen els caragols, 7 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Compra el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O, si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a olidoplesgarrigues.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
Potser ja n'heu parlat molt, d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts? Doncs perquè sí. O un dimecres? I no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si veus la teva foto en aquest anunci, truques a un advocat. Si t'amenacen amb difondre les teves fotos íntimes, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Per un incondicional Dacia, tenir el seu Dacia ben cuidat dona gust. Però que a més et regalin una panera de Nadal només per fer la revisió i que t'emportis fins a 7 anys de garantia amb Dacia Pent, això ja és un gran gust. Només fins al 31 de desembre. Afanya't, consulta'n les condicions.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Vivim en un país ple de diversitat. Diferents tradicions i diferents costums. Amb diferents maneres d'expressar-nos i de veure el món. Però ens mou una força que ens uneix. Drets que ens permeten viure junts i viure lliures. I això cal celebrar-ho. Aquest 6 de desembre, sorteig extraordinari de la Constitució amb 15 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Del 5 al 8 de desembre, Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, estarà present al Saló d'Ocasió de Barcelona, amb 1.000 metres quadrats i una gran varietat de vehicles Mercedes-Benz Certified, híbrids endollables, elèctrics, de combustió i amb totes les garanties de marca. Vine i aprofita les condicions especials de final d'any. Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, t'espera al Saló d'Ocasió a la Fira de Barcelona, Plaça Espanya, o entra a mercedesocasion.com.
Per tots els moments que no han anat com t'esperaves, o simplement perquè sí, aquest any et mereixes un Nadal de 5 estrelles. I a Manlleu Origen ho tenim tot perquè així sigui. Els nostres millors productes i propostes d'autor t'esperen perquè tu només t'hagis de preocupar de gaudir del seu sabor amb les persones que més estimes. Troba el Nadal que et mereixes a les botigues a Manlleu Origen.
El matí de Catalunya Ràdio. She was running late for
dinner's outside town. Left the phone a little. I ara els esports. Ja hem parlat d'aquest Barça Atlètic de Madrid, que el Barça s'estrena al lideratge de la Lliga, un partit que arriba amb un Flick que dona explicacions.
Sobretot i especialment d'una imatge que va impactar, la de Flick al final del partit contra l'Alavés, abatut a la banqueta, amb Rafinha, pràcticament ajagut a la seva falda, consolant-lo. El mateix Flick va voler donar explicacions al moment.
És realment divertit. No estic segur de qui va començar a pensar això i ho va escriure. Estava decebut perquè havien perdut massa pilotes i també hi ha dues targetes vermelles a la banqueta. He de mirar al meu voltant i dir, tranquil·litzeu-vos. Quan van fer el tercer gol i Sorg va ser expulsat, jo vaig discutir amb ell. En Marcus és amic meu, la persona més important que tinc aquí.
Presentades les samarretes que portaran el Barça, l'Espanyol, el Girona i el Badalona Women en els partits de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.
Precisament en aquesta presentació d'aquestes samarretes commemoratives de la Marató, el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, justifica tots l'allau de problemes que hi va haver amb la descàrrega d'entrades pel partit contra l'Alavés.
A 2 hores abans del partit es va produir una sobrecàrrega que és la que estem determinant les causes. I went down to the crossroads.
I Aitana, bon matí, passa avui pel quiròfan.
Per la fractura de peroné. En principi es volia evitar el quiròfan, però després de totes les proves mèdiques s'ha d'operar, serà intervinguda avui mateix i la recuperació s'allargarà uns mesos. Una nova lesionada també a l'equip del Barça femení, Quica Nazaret, també es baixa 3 setmanes, en aquest cas només per un esquins. Avui a partir de 6:45 es disputa la final femenina de futbol de la Nations League. Juguen Espanya i Alemanya. Ha jugat a primera divisió, Rayo Vallecano 1, València 1, i partit importantíssim pel Granollers, que ha de guanyar el Minaur a 8:45 per poder passar la segona fase de la Lliga Europea d'handbol.
Són 8:45. Ahir a mitja tarda vam saber que Araujo ha dit prou. El central uruguaià estarà de baixa una temporada, no té cap lesió muscular, i és que el futbolista ha demanat temps al Barça per cuidar-se la salut mental. Ho ha fet després d'una setmana molt difícil, marcada pels insults a les xarxes socials, després del partit contra el Chelsea, en què va ser expulsat, i d'un seguit també de males actuacions que posaven en dubte el seu estat de forma. La decisió arriba quan encara tenim ben present l'aturada professional d'Andreu Buenafuente per un problema també de salut mental. El presentador de televisió també ha hagut de frenar en sec l'activitat per prescripció mèdica. Estem parlant de dos referents, dues persones d'èxit i un mateix diagnòstic. I és que la salut mental no és cap broma i cal prendre-se-la molt seriosament. Sovint aquestes qüestions es tracten com un tema menor, com si l'ansietat fos una feblesa del caràcter o la depressió una caiguda que es pot evitar només amb la voluntat i posant-hi ganes. I no, no és el cas, perquè la salut mental és el pilar que manté dreta una persona. I quan aquest pilar cedeix, tot es pot enfonsar. La salut mental no fa diferències. És igual que es tracti d'un humorista com Andreu Buenafuente o d'un futbolista com Araujo, o d'una jove anònima preocupada pels estudis o qualsevol altra persona. En el cas del futbolista, a més, hi ha un agreujant que ens hauria de fer vergonya, que és l'assetjament digital. L'expulsió contra el Chelsea va obrir la veda i les xarxes socials van dictar sentència. L'insult gratuït, la violència, l'odi anònim, el delicte, tot això s'acumula i tot això pesa. I la ment, per pura supervivència, desconnecta abans de cremar-se del tot. La salut mental és una de les qüestions que més preocupen les autoritats sanitàries. La pressió per rendir, per ser perfecte, per no fallar mai, i això no només va de rics ni de famosos. Si li pot passar a un futbolista del Barça, ben acompanyat i amb molts recursos, què no li pot passar a una persona corrent? A l'autònom que no dorm, per exemple, per les factures, o a l'estudiant sense hores de son, a tants i tants catalans, a tots els que no teniu aquest focus i també us sentiu així. Estem amb vosaltres, no esteu sols. La salut mental és universal perquè la fragilitat també és humana. I el que va fer Araujo no és abaixar els braços, sinó prendre una decisió en benefici seu i, sobretot, del seu equip. Perquè ser fort, de vegades, s'ha de tenir coratge i admetre que també és necessari parar.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
012, la millor resposta.
Va tot bé? És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I aquesta hora podem saludar Montserrat Cascalló, que és psicòloga esportiva. Montserrat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què et sembla el fet que el jugador del Barça, Ronald Araujo, hagi demanat temps per recuperar-se emocionalment?
Mira, et parlaré no com a psicòloga de l'esport, sinó com a psicòloga de la salut, que també sóc, que és el que toca en aquests moments, val? Perquè un psicòleg de l'esport normalment treballa amb els temes de rendiment, no? Mira, l'esport i l'esport d'elit requereix d'estar en òptimes condicions en tres planos, no? Un és aquests aspectes tècnics i tàctics que fan els esportistes grans, un altre és la seva condició física, l'altre és la seva condició mental. I els tres factors han d'estar en condicions òptimes per poder tenir un jugador d'elit. Tots entenem que si té una gastroenteritis o un procés cancerós, la persona no pot jugar si el seu físic no està en estat òptim. I quan estem en estat mental, doncs estem en la mateixa situació.
Clar, però forma part del seu dia a dia, no? També convivim amb aquestes situacions, diguéssim, i no tothom deu estar preparat per això.
Bueno, el que passa, la majoria de problemes de salut mental són problemes que en diem adaptatius. És a dir, a la persona, a sobre d'ell, apareixen una sèrie de factors estressants que no solament són els que a vegades podem veure, com aquest resultat amb el Chelsea o l'assetjament a les xarxes socials. És a dir, hi ha una sèrie de factors estressants que superen a la persona en un determinat moment. I la persona llavors té una reacció emocional desproporcionada i no hi pot. I segurament és el que ha passat. Són trastorns que cursen en sintomatologia ansiosa i o depressiva, i cap de les dues situacions és la ideal, perquè una situació ansiosa no és que tingui ansietat, és que té un trastorn adaptatiu que cursa amb ansietat, i l'ansietat fa prendre decisions precipitades, no fer les coses bé. I la depressió el que fa és que tu tinguis menys energia, que no és una cosa que necessita un jugador en un esport tan físic com és el futbol, no? És a dir, ell no està en les condicions òptimes en aquest moment per el que li demana, però és perquè és una persona, i en qualsevol persona pot ser que tot el que està passant, nosaltres no sabem tot el que està passant sobre l'Araujo, ja. Veiem la seva part esportiva i pública, però no la seva part privada. I podem recordar el Ricky, que venia bé moltes coses i també venien de la mort de la seva mare i
perquè
altres coses.
Podrien estar preparats físicament al 100%, però clar, mentalment no ser capaços d'aguantar-ho.
Exacte. Es pot donar un moment en què la persona pues, té un problema de salut mental que necessita ser atès. I el bo, jo penso aquí, de l'Araujo, penso que és així, perquè tampoc coneixem la situació, és que ell ha posat fre aviat, perquè com abans tractis aquest problema, pues, més curt serà el procés de recuperació. Si tu traigues molt, que és el que fan moltes vegades els esportistes d'èlit, i aguanten, després estan en unes situacions que, podríem dir, des d'un punt de vista de salut mental, són deplorables i triguen molt temps de recuperació.
I en uns dies, és a dir, en uns dies de descans, amb una desconnexió, això es pot normalitzar, aquest estat d'ànim que deu tenir ara a sobre? O depèn del que estiguem parlant?
Home, jo penso que uns dies, no sé què vol dir uns dies, però si estem parlant d'una setmana o dos, segurament no serà així. Jo ara li desitjo al Ronald Araujo pues, que tingui la tranquil·litat i la bona ajuda professional que necessita, no? Però, no ho sé, a mi em ve així que al mínim un mes o dos necessitarà. Però no tinc ni idea, perquè no sé la seva situació. Crec que el que passa és que són persones tan públiques que volem saber tot sobre la seva vida, personal, no? Però això correspon a la seva vida privada. Jo no sé fins a on han arribat aquests factors estressants que han desencadenat en aquesta situació, no? I aquesta superació de les seves capacitats per afrontar una situació com la que ell està vivint, no? I això pues, li portarà pues, un temps més curt o més llarg per agafar les habilitats que ell necessiti per tirar endavant una altra vegada i sentir-se fort. Mm-hmm.
Montserrat Cascalló, psicòloga esportiva, gràcies per acompanyar-nos. Que tinguis un bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una pausa i entret de seguida a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Calvaneto de Nadal. Ingredients de veritat.
Cuina't 7 hores seguides. No hi ha res igual. Aneto, el caldo que et mereixes. Vivim en un país ple de diversitat. Diferents tradicions i diferents costums. Amb diferents maneres d'expressar-nos i de veure el món. Però ens mou una força que ens uneix. Drets que ens permeten viure junts i viure lliures. I això cal celebrar-ho.
Aquest 6 de desembre, sorteig extraordinari de la Constitució amb 15 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Les finals ja són aquí. Només els millors del món tenen bitllet a Barcelona. La batalla final per la glòria al Palau Sant Jordi. Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona, de l'11 al 14 de desembre. Aconsegueix la teva entrada a www.premierpadel.com/tourfinals.
No pot ser, són les 8 del matí. Com pot ser que la Gioconda no hi sigui?
El diari Excelsior titula "Han robat la Gioconda".
Què passa llavors? Un munt de gent descobreix la Gioconda.
Fan un descobriment de gran importància. En una escala troben el marc i el vidre del quadre.
És evident que es tracta d'algú que coneix bé el museu.
Tinc la Gioconda a l'hotel. La vol veure?
Nits sense ficció. Han robat la Gioconda. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Una mujer lesbiana es una mujer embrujada.
Que va ser de les primeres, si no la primera, on va participar Eusebio Poncela.
La representació tiene que ser heterogènia.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Ja m'entens.
Aquest dimarts a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Torrons Virgínia es patrocina aquest espai.
Torrons i pernil també serà un Nadal de pernil. Vicent Sánchez, què tal? Bon dia, com
bon
estàs?
Dia.
Ignacio Rigau, bon dia.
Bon dia.
Ara parlarem dels porcs i del que està passant, però abans hem de parlar, sense buscar-hi cap tipus de relació, amb Joan Carles, de Joan Carles primer. Perquè torna a molestar, en aquest cas, la Casa del Rei amb un vídeo que apareix dos dies abans que les seves memòries que arribin a les llibreries espanyoles, Francesc Soler.
Sí, el vídeo, de fet, es va començar a compartir a través de WhatsApps entre les persones pròximes a l'emèrit fins que va acabar penjat a YouTube. És un missatge breu, de poc més d'un minut, però que té la seva importància, perquè, de fet, és el primer que adreça directament a la ciutadania des que va abdicar fa més d'una dècada. O sigui, que és una mena de missatge institucional, podríem dir, però al marge de la zarzuela, tot i que amb una estètica poc institucional. El rei apareix sense corbata i amb una gran bandera espanyola onejant de fons que no permet saber ni on ni quan es van registrar.
I a qui va adreçat i què hi diu?
Doncs els joves.
Els joves.
L'anterior cap d'estat fa gala de la feina feta fa 50 anys.
Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar. Dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es.
Aquesta és la part de la reivindicació, o de l'autoreivindicació, i la segona part del vídeo, una demanda que donin suport al seu fill, l'actual monarca Felip VI.
Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo.
I a la Casa Reial, que no li ha agradat gens aquest vídeo?
Doncs no gens. Recordem que fa 9 dies van celebrar els 50 anys de la restauració monàrquica, justament sense Joan Carles de Borbó, a qui només van permetre assistir a una celebració privada, de la qual no hi ha imatges. Fonts de la Zarzuela han assegurat que desconeixien l'existència d'aquest vídeo i que el consideren inoportú i innecessari.
Saludem la periodista Rosa Villacastín. Rosa, què tal? Bon dia.
Buenos días, ¿qué tal?
Y gracias por acompañarnos. ¿Qué te ha semblat? ¿Qué te ha parecido el vídeo?
Pues mira, estaba en el salón de mi casa cuando lo vi la primera vez y dije, esto es un anuncio de alguien, de unos cómicos, porque si no, no podía entender que no, de verdad. Pues, digo,
¿te
bueno,
pensabas que era una imitación, un imitador?
Sí, Carlos, claro, Latre, y, sí. Pues casi, lo haría mucho mejor, ¿eh? Carlos lo haría muchísimo mejor. No, me parece inoportuno. Me parece que está mal hecho y que no consigue nada de lo que se supone que buscan. Uno, pues la publicidad del libro. Ya se ha dado tanta publicidad en España y la gente está enfadada. Muchos de los que podían comprarlo. Porque la primera entrevista de verdad seria se la daban los franceses, que es verdad que son ellos los que lo han publicado, ¿no? Mm. Pero eso ha molestado. Y luego que saque esto para publicitarlo, mal, mal publicitado.
¿Pero quién está asesorando a Juan Carlos?
No tengo ni idea. Desde luego un enemigo. Un enemigo, no, porque claro, si es alguien que sabe un poquito de televisión, bueno, le arreglan, le ponen un traje, aunque sea sin corbata, le maquillan, porque claro, esa edad, tú no puedes salir cara así generosa por las mañanas o por la tarde cuando se lo hayan hecho. El texto es terrorífico, porque qué viene ahora el hijo, pero vamos a ver si no se ha ocupado de su hijo en todo este tiempo. Bueno, en Zarzuela no es que estén enfadados, es que están que se suben por las paredes porque no viene a cuento. Tenéis que apoyarle después de lo que hemos leído en el libro o las cosas que han salido del libro, porque hasta mañana no lo vamos a ver, ¿no? Sí. Se mete con Leticia, ni la nombra. O sea, una cosa tremenda, yo no sé. Mira, Carlos Herrera había, por lo visto, ha escrito unas memorias que ahora no publica. Ya, porque,
¿qué ha pasado? Porque estaban pactadas estas memorias, ¿no?
Estaban pactadas, yo creo que están terminadas.
Y están escritas, ¿no? Sí.
Y están escritas, claro.
Pero no publicadas.
Entonces, no publicadas, pero es que al salir estas, tampoco tiene mucho sentido hacerlo ahora. A lo mejor lo hace un poco más tarde, ¿no? No sé, a mí me da una pena cuando la gente termina mal, o sea, termina su vida. Este hombre ha hecho muchas cosas mal y ha hecho muchas cosas bien también, ¿eh? O sea, yo creo que hay ahí un 20 o un 30%. Pero terminar así, cuando dice que quiere venir a España, ¿cómo va a venir a España si va a montar un pollo cada día que aparezca? Porque no puede pasar desapercibido. Es que lo lleva en los genes. O sea, es extrovertido. Dice lo que se le pasa por la cabeza. Eso, porque le hemos tratado yo 30 años o 40 años siguiéndolo, pues imagínate la de cosas que ha contado. Entonces, ¿cómo va a venir? Es que va a poner en el disparadero día sí, día no a la monarquía. Y yo creo que la monarquía mantiene un tono, no digo bajo, pero bastante discreto y que se lo va a echar por tierra. Es que me parece disparatado todo. De verdad.
¿Y crees que
en una época.
Sí, sí, sí. No, ya. ¿Y crees que va a hacer alguna entrevista aquí en Cataluña, por ejemplo?
Tiene
o en
que
España?
Hacerla. Es que tiene que hacerla. A él le gusta mucho Cataluña. A mí una vez me dijo que le encantaría vivir en Cataluña. Y decía, porque puedo pasear, la gente no se mete conmigo, ni siquiera para besarme, ni nada. Respetan mucho la intimidad. Eso me lo dijo una vez al poco de casarse Cristina. Pues a él le gustaría Cataluña, pero tú te lo imaginas, Marcelo, tenéis a todos los paparazzi del país en Barcelona siguiendo al rey, haga lo que haga. Eso va a ser así porque él despierta y luego porque nunca sabes qué es lo que te va a contar ni lo que te va a decir. No sé. Para la monarquía, ¿eh? No, para los españoles, que no muchos se reirán y lo pasarán muy bien.
Hombre, una buena entrevista aquí en España sería en el Museo de Cera, por ejemplo, también.
Pues sí. Sí, no, en Casa
Batlló. Lo pones ahí y queda como todo muy bien integrado, claro. Y sí, sería un buen...
Sí, pero, hombre, tiene que hacerla. O sea, yo es que creo que está obligado a hacerla.
Pero tipo Hola, por ejemplo, tipo Hola.
Hombre, claro.
O Salvados.
No, no. Bueno, Salvados depende, porque la del otro día...
O La Selva con Graset, por ejemplo.
Claro. O sea, hay muchos periodistas en este país para hacer buenísimas entrevistas, ¿no? Mm. Mira, oye, Maniarga va a entrevistar al presidente.
Sí,
gobierno,
ahora las nueve,
la voy a ver, por eso. Quiero decirte que si no se trata de que diga barbaridades, pero alguien que se conozca su vida, que se haya leído hasta la última línea del libro, y luego que le aconsejen cómo vestirse, cómo... Bueno, hablar no, porque no, eso no tiene arreglo. Pero no lo sé. Me da, fíjate, le he tratado tanto y tantos años que verle así... El otro día veía, yo estuve en la despedida de Serrat porque es mi ídolo. pero el otro día no pude ir a Madrid para la despedida
de Sabina.
De Sabina. Pero irse cuando uno está muy bien, ¿sabes? Y saber irse. Es que saber irse es más difícil que estar. O sea, saber irse es muy difícil y este hombre tendría que haber entendido que se ha pasado su momento, que ya no puede ser estar presente y con las memorias es estar presente.
Rosa Villacastín.
Así que nada.
Com sempre, gràcies.
Esperemos que conceda una.
Esperem.
Que conceda una a vosotros. Yo ya estoy retirada.
No hace falta.
Conceda una a vosotros.
Gràcies, Rosa, que vagi bé.
Un beso fuerte.
Adéu, adéu, un petó.
Sí.
Vicent, com veus aquesta campanya de neteja d'imatge de Joan Carles I? Si creus que té algun tipus d'efecte o li està sortint el tret per la culata?
Bueno, en tot cas, la campanya la fa ell. I clar, quan un mateix fa una campanya per netejar-se ell mateix la imatge, doncs de vegades pot complicar-ho i que és el que està passant ara. I suposa que el llibre va en aquesta direcció, no crec que sigui un negoci per fer-se milionari amb el llibre, i tota aquesta intervenció petita i bastant ridícula és el mateix, és umbral, no? Venir a hablar de mi libro. Doncs Joan Carles I ha anat a parlar del seu llibre. I aquí, vaja, en primer lloc podíem dir el contingut, el que està dient tant en el llibre com el contingut del vídeo, i tot és molt rebatible, perquè evidentment Joan Carles I va tindre un paper interessant en la, per dir-ho així, en desenvolupament de la transició, però fa moltíssim l'efecte de que hi volia instal·lar la seva paradeta, i una vegada tenia la paradeta que no li fallara, que assegurara la continuïtat de la monarquia, que consolidara el règim, sense en cap moment qüestionar qui l'havia posat i el règim d'abans, i una vegada ja ho va tindre, doncs a fer negoci. I clar, ja pot vindre ara. I no, diu, no, és que té coses bones i coses roïnes, coses dolentes. Les coses bones estan molt limitades i poden ser molt qüestionades, i les coses roïnes són molt extensibles, molt, molt extensibles també. I clar, el resultat final és que quan tu te fas allò que als estadistes els preocupa tant, de què pensarà el futur de tu, doncs el futur de tu no crec que el deixi ben parat.
Bueno, d'aquí 300 anys serà diferent.
Bueno, Felip V encara no ho ha aconseguit.
Sí,
clar,
sí,
depèn, sí. I Felip V sí, ja en parlarem.
Depèn. Ara, hi ha una cosa... La història,
sí, mira, sí. Vostè no volia lligar-ho amb el senglar. Sí que està lligat, perquè aquí les autoritats sanitàries estan intentant fer un cordó, que diuen això tan xulo del cordó sanitari, aquesta expressió tan meravellosa, doncs estan intentant fer un cordó sanitari amb els senglars. I Felip VI està intentant fer un cordó sanitari amb el seu pare, que no li va bé. No hi ha manera, no controla la bèstia, no pot ser, perquè aquest home s'escapa contínuament amb aquest aire que fa de no haver trencat un pla, de bona gent, de bon jan, ah, jo és que no sé què, i clar, el fill. I tot el que arriba per darrere i ens explica la relació familiar, perquè hi ha dues coses. Quan això fa Felip, ho fa per dos motius. Ho fa per un costat, per institucionalització, perquè considera que son pare ha erosionat greument la imatge de la monarquia, i és veritat, però també personalment, perquè la relació de Joan Carles I amb Letícia, amb el mateix Felip VI, és una relació molt dura, i el que ha passat en aquella família és molt bèstia, i no se n'està sortint. El cordó sanitari no funciona.
Ignacio.
Té molt de sentit que Joan Carles vulgui recuperar i parli específicament de la transició, i suposo que també hauria de parlar del 23F, perquè en el fons és els seus 5 anys gloriosos. És on ell, de veritat, dona un servei a la pàtria o pot defensar-se com un servei a la nació, que això està molt bé. Ara bé, és una situació extraordinàriament irregular per una monarquia parlamentària tenir el rei emèrit com el tenim ara. Vull dir, jo no crec que, com Rosa Villacastín, hagi de donar una entrevista o moltes entrevistes, jo crec que ha d'anar a una comissió parlamentària. Al cap i a la fi, el rei el proclama al Congrés, i ho dic com a monàrquic, el rei el proclama al Congrés, i té sentit la nostra monarquia parlamentària perquè sotmetem a l'autoritat del Congrés, a l'autoritat parlamentària, a la sobirania popular, al nostre monarca. I, per una part, jo crec que hi ha d'haver-hi un esforç d'extraordinària maduresa institucional demanant-li al rei que vingui. Després és la qüestió que ell ho accepti, no? Però demanar-li al rei emèrit que vingui i ens ho expliqui tot, perquè no hi haurà justícia judicial, però pot haver-hi una justícia parlamentària constitucional, i per una altra banda, jo crec que el rei, el que ens ha d'explicar de la seva vida, potser té més interès que la transició i el 23F. Un paper, un rol fonamental del rei és el que s'anomena ser el primer embajador d'Espanya, i són totes les relacions més aviat personals que permet una institució com és la monarquia. O els monàrquics estem farts de defensar la monarquia com aquest lligam amb el passat, amb la nostra història, i d'això també ens podria parlar el rei, no? El fet que sigui gran maestre de l'orden de tal, doncs això nodriria una posició monàrquica i nodriria fins i tot un bon record del rei. Per ara mateix, aquestes quatre visites, aquests escamots que ens fa de tant en tant per anar a Sanxenxo, aquestes quatre vídeos o quatre escàndols que ens pot anar regalant, no fa cap favor ni als monàrquics, ni a ell mateix, ni a la monarquia constitucional. Per tant, ara el que hauríem de reflexionar respecte a aquestes memòries és com les volem tractar. Jo, al final, quasi per salut mental, el que faria seria tractar-les com qualsevol persona parlant del seu passat. El propi Suárez també va revisar-se quan ja es va retirar de la política, i a vegades ho feia amb certa amargura, i a vegades ho feia, diguem, revisitant o revisant episodis històrics en els que ell havia participat, i té tot el sentit que un senyor que ho havia estat tot, havia estat molt important, havia estat molt, 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 molt estimat, fins i tot, o potser fins i tot gràcies a la seva vida personal, doncs que ara estigui aïllat i com una espècie de moble que enutja la Casa Reial, doncs té sentit que aquest senyor vulgui reivindicar la seva memòria, i no ho podrà aconseguir. Mai ningú és amo de la seva memòria, i al final potser acaba com un altre monarca, com Alfons XIII, no? Alfons XIII, evidentment, la seva època va ser molt més convulsa, però recordem los cuatro devaneos personales, no? Les quatre cosetes personals, i després la part històrica. Doncs,
no, els 4, no, els 4.000 vol dir.
4.000.
No, jo no estic d'acord amb dues coses molt clares. En primer lloc, la transició no va ser modèlica. Hi ha molta gent que està molt contenta amb com ha anat Espanya i com està Espanya ara, ja s'han de tindre a galles per estar content com estan actualment Espanya, però en tot cas, per mi i per molta altra gent, la transició no va ser gens modèlica. I evidentment, el paper de rei en aquesta transició tampoc ho va ser, és que quan tu mires el govern Suárez i tot el que va passar, veus una continuïtat del franquisme molt treballada perquè semblarà una altra cosa. Hi ha moltíssims problemes i molta sang pel mig. I no es modèlica això. I després una altra cosa. El govern és, de Pedro Sánchez va desclassificar ara el juliol passat tots els papers del franquisme i de la transició. Bueno, a veure si finalment ens podem assabentar, mira que s'han escrit coses, i totes aquestes coses no han servit de gran cosa, ens podem assabentar què va passar el 23F i què va passar amb Armada i la relació entre Alfonso Armada i el rei, perquè el dia que es desclassifica això potser ens cau un altre vel de davant.
Tot això, un altre tema que tenim sobre la taula és la crisi de natalitat que hi ha ara mateix a Catalunya. No té aturador i continua també tocant fons. Atenció a aquesta xifra que explicàvem avui al matí de Catalunya Ràdio. La xifra de naixements a casa nostra és la més baixa des de fa 50 anys. Marc Curado, redacció.
Sí, en un país de més de 8 milions d'habitants, Ricard, l'any passat només van néixer 53.802 nens i nenes, gairebé un 1% menys que el 2023. Els experts atribueixen la baixada a un canvi cultural, a l'envelliment de la població i, sobretot, a factors econòmics. De fet, el preu de l'habitatge es perfila com un dels principals obstacles per la natalitat. Les dones tenen ara el primer fill als 31 anys i mig de mitjana.
Abans deia en Vicent que amb aquesta matança de porcs, que ara parlem també del que està passant amb els porcs, la pesta porcina, potser la xifra canviava i que hi havia més persones que porcs. Com que no hi ha molts naixements, igual encara guanyen els porcs. Saludem a Pau Miret, sociòleg i investigador del Centre d'Estudis Demogràfics. Pau, què tal? Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia. Gràcies a vostès.
Que vagi tal la natalitat, és preocupant, Pau?
És preocupant? No, en principi no. És una cosa que esperàvem, perquè aquests possibles pares i mares que tenim actualment són els que la caiguda de la natalitat que va haver després del baby boom. Això, o sigui, tenim pocs pares i poques mares, vol dir que aleshores tenim pocs fills perquè ja aquesta potencialitat demogràfica és baixa.
Però és perquè tenim pocs pares i mares o perquè també les condicions per viure ara amb 30 anys per pagar-te un habitatge, veient l'escenari que tenim, diguéssim, de futur, doncs també fa que la gent no s'ho plantegi?
Bueno, les dues coses són importants, perquè el que vam tenir fins fa poc, vam tenir un altre baby boom, petit baby boom, que són els que actualment van néixer el 2008. El 2008 va haver un altre pic de natalitat que es va donar per dues circumstàncies. Una, perquè hi havia molts possibles pares i mares, que eren els del baby boom del 74, a la meitat dels anys 70, i segon, perquè va haver una millora econòmica. Una millora econòmica d'aquesta dècada prodigiosa des del 2007 al 2008, a finals del 2008. Per què ha caigut la natalitat des d'aleshores? Perquè tenim la crisi econòmica, la gran recessió del 2008, i es donen aquestes dues coses. Aleshores, hi haurà una pujada de la natalitat si es donen dos factors. Si aquests que ara estan acabant el batxillerat o la formació professional, que són els nascuts al 2008, es troben que han millorat les circumstàncies del mercat de treball. Fonamentalment, el més important és el mercat de treball. l'habitatge és important perquè actualment estem en una situació molt problemàtica, però l'important és que trobin, que es trobi feina, feina estable, i el que trobem a la nostra societat aquí actualment a Catalunya és que l'estabilitat laboral arriba als 30 anys, passat els 30 anys. O sigui, tenim una joventut que té grans dificultats de trobar una feina estable i que es pugui mantenir amb la seva feina. Si això continua així, doncs aquests, tot i que aquests es vagin fent grans, aquest petit baby boom que vam tenir, aquesta potencialitat de pares i mares, no tindrem una, un augment de la natalitat, perquè les condicions del mercat de treball seran com les actuals.
Hi ha xifres, senyor Miret, de quin percentatge de parelles tenien dos fills o més fa 30 anys i ara?
Bueno, les del baby boom, aquest petit baby boom que va haver al 2008, van tenir 1,5. 1,5 vol dir que de cada 3 persones van tenir 2 fills, fonamentalment, va ser aquest baby boom. En el moment del principal baby boom, que actualment tenen el pic, van néixer el 74, per tant, aquest any faran 51 anys, no és que no hi hagi població, faran 51 anys, per tant, hauríem de tenir una productivitat brutal actualment. Aquests al voltant dels 50 anys són la generació més nombrosa de la història a Catalunya. I tenen 50 anys, no és una població envellida. Hauríem de tenir una productivitat molt forta. Doncs aquestes, els seus pares i mares van tenir quasi 3 fills per dona. Això vol dir que de cada 3 persones tenien 2 fills. La fecunditat és molt diferent d'aquesta 1,5. Actualment tenim pràcticament un fill per dona. Això vol dir que de cada 3 persones, la meitat.
Yeah.
Diguem de cada